Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant del Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya la senyora Marta Pascal, que és la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, un nou convidat a la taula política catalana. Senyora Pascal, bona tarda, benvinguda al programa.
Bona tarda, moltes gràcies.
També amb nosaltres, ja com analistes de capçalera, aquest dissabte, la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor, periodista i moltíssimes coses més. Daniel, bona tarda i benvingut també.
Moltes gràcies, bona tarda.
Molt bé, doncs la senyora Pascal, per qui no la conegui, tot i que és molt jove, 37 anys, doncs ja té una trajectòria política, jo diria que destacadíssima. Va ser secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, portaveu de Convergència, coordinadora del PDeCAT, senadora, i ara, com deia, també lidera aquest Partit Nacionalista de Catalunya, un partit que ja té mirada posada, senyora Pascal, a les eleccions autonòmiques que, si no estic equivocat, podrien ser el 14 de febrer, segons va apuntar el president del Parlament, el senyor Torrent, el passat divendres. Es parlava del 31 de gener, el 7, ara sembla ser que finalment el 14. Són unes eleccions, jo diria que esperades, no? En el sentit de que el país, Catalunya, porta molt temps, bueno, paralitzat. Queden moltes coses pendents, socialment, econòmicament, jo crec que estem sota mínims, cal rellençar Catalunya de nou. És un bon moment aquestes eleccions per posar un... En fi, per llançar aquest rellançament de Catalunya.
La veritat és que a mi m'hagués agradat que aquestes eleccions arribessin no per una sentència del Tribunal Suprem, que es va produir fa uns dies amb el president Torra, sinó que s'haguessin convocat unes eleccions de forma ordinària per part del president de la Generalitat, precisament perquè ell mateix va dir que tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana doncs havien ja esgotat, diguem-ne, el projecte compartit que tenien de govern, no? I és evident que no només pels efectes de la pandèmia i de la crisi econòmica, però sobretot també per, jo diria, una dècada, no? de moltes dificultats des d'un punt de vista polític, el país necessita doncs un pas endavant, i de fet el perquè, no? Veritable, no? De la fundació, la formació del PNC, del Partit Nacionalista de Catalunya, ve precisament d'aquí. Nosaltres vam fer tot un treball previ fa ja més d'un any amb una iniciativa que és el grup de Poblet, el País de Demà, que precisament el que volia era treballar quina Catalunya ens imaginem per l'any 2030. Assumint, per tant, que des d'un punt de vista econòmic, polític, social, institucional, el país estava paralitzat i calia, com molt bé deia, un pas endavant.
Vull dir, i que no tot s'acaba amb el procés d'independència de Catalunya, no?
No, efectivament. Nosaltres com a partit nacionalista ho diem, no? Defensem doncs aquest horitzó, no? aquest futur de poder celebrar algun dia, no? algun referèndum acordat amb l'Estat espanyol per resoldre la relació entre Catalunya i Espanya, que ara mateix és complexa i crec que això no ens ho podem amagar, però a nosaltres ens importen, ens interessen les persones, no? Hi ha algunes dades que realment són dades molt crítiques, no? Ara mateix 1.300.000 persones o estan en un ERTO o estan a l'atur. La meitat dels joves catalans en edat ja de treballar cobren un sou inferior a 1.000 euros, o un 30% dels infants a Catalunya estan en el llindar de la pobresa. Des d'un punt de vista del futur del país, això no ens ho podem permetre. Quan només la meitat dels polígons industrials de Catalunya tenen fibra òptica, vol dir que el país no està connectat en un dia a dia que és digital o que segur que no ens portarà a benestar i prosperitat. Per tant, més enllà dels ideals, que tots els tenim, nosaltres com a PNC el que plantegem és que hi hagi solucions en els problemes del dia a dia i sobretot vocació, intensitat i ambició de transformar Catalunya des del punt de vista econòmic, social, industrial, etc.
Vostè parlava ara mateix, ho ha dit, d'un referèndum pactat amb l'Estat. Un referèndum per què, senyora Marta Pascal? Per tancar amb la resta d'Espanya?
És evident que la societat catalana ha manifestat, i això ho ha manifestat durant els darrers 10 anys i amb intensitats diferents, no? Però jo sobretot ho situo això en el moment en què el Tribunal Constitucional, no? doncs tristament fa un cop de destral a l'Estatut. La resposta que ve de la ciutadania de Catalunya i també de les forces polítiques és d'un malestar, no? en aquesta relació entre Catalunya i Espanya. De fet, va ser el president Montilla qui ja apunta i diu, escolteu, la desafecció, no? entre Catalunya i Espanya, entre els ciutadans, anirà augmentant si la ciutadania de Catalunya no percep doncs determinades respostes i solucions al que entén que són els problemes del seu dia a dia. Nosaltres com a partit nacionalista defensem doncs que en un futur Catalunya doncs pugui ser un estat normal no? En el si de la Unió Europea. Mentrestant, creiem que això ha de complir dos requisits. El primer és arribar a una solució a través de les urnes que sigui pactada amb l'Estat, per tant, que no trenqui el marc legal establert, per tant, rebutjant desobediència, unilateralitat, confrontació, etc, etc. I per altra banda, ens hem situat també com a objectiu que la nostra proposta política s'adreci als 7 milions i mig de catalans i no només als 2 milions que van votar l'1 d'octubre. Per tant, aquest referèndum acordat, que alguns n'han dit la via escocesa, que els altres n'han dit la via del Quebec, és un referèndum que requereix paciència, però que per altra banda és un referèndum que nosaltres considerem necessari acordar-lo per trobar una sortida política a la situació que tenim. A més de resoldre, evidentment, el tema dels presos, que crec que aquí s'han començat a fer passes que són interessants i que jo crec que hem de valorar i que hem de seguir treballant.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys del Converses d'aquest dissabte. No sé si Iva, Maria Jesús, Daniel, qui vol començar? Va, Maria Jesús, vinga. No,
abans parlaves de la feina que ha fet el País de Demà i és veritat que tenim un document de 300 punts, que Déu-n'hi-do, és una feinada, sobre què s'ha de fer després de la pandèmia. Amb aquest document heu parlat amb un sector empresarial que pot ser que tingui precisament com a referent un partit com el vostre, que és un catalanisme, no sé, ja la definició, l'etiqueta ja la poses tu, però amb aquest document, que és molt complet, què heu fet, què es pot fer? És una bona base electoral? És una bona...
Precisament perquè s'entengués, perquè es veiés que realment nosaltres anàvem a fer una proposta de país i un projecte sòlid i no ens anàvem a ocupar només de quants diputats i quantes llistes, vam començar per la base ideològica, no? Llavors el País de Demà, com molt bé expliques, és tot un procés de reflexió que acaba incorporant la participació de més de 300 persones amb un document que acaba amb 300 mesures que els impulsors del País de Demà van presentar a la societat civil, al món econòmic, però també en el món social, en els partits, i el País de Demà s'adona que no hi ha cap formació política capaç d'assumir en plenitud l'aposta que es feia en aquell document, que era realment una veritable transformació de Catalunya a nivell industrial, econòmic, social, a nivell de formació, de model sanitari, etc. I d'aquí és on neix la voluntat d'una part de gent del País de Demà de donar-li un sentit polític, no? O un sentit electoral. Per tant, el document de 300 mesures que nosaltres presentem a la Fundació del PNC el 27 de juny, nosaltres presentem per una banda un manifest polític que ens situa molt clarament en el panorama polític català i diem aquest partit no existia, no hi ha ningú que ara mateix estigui defensant una Catalunya pròspera amb uns ideals però que suposi aportar solucions, i per altra banda posem en marxa aquest document de 300 mesures que és bàsicament el nostre programa electoral que evidentment anirem desgranant. No? Llavors és una feina que hem anat fent doncs, de forma sostinguda, perseverant, i que després d'un any i mig llarg pràcticament doncs, ja podem convertir en una proposta electoral a través del PNC.
I això ara mateix, ja acabo, aprofito el temps.
Tu pregunta.
Si hi ha una campanya electoral, si estarà molt polaritzada una altra vegada amb el procés i si aquestes mesures sensates de reconstrucció de seguir caminant, si això no sé, si teniu la por que els catalans no estiguin tan atents a aquestes mesures més pràctiques perquè ja estan farts de la política o estan farts d'un procés o no, al revés, o sigui que això pot ser diguem el que pot vèncer l'abstenció i que la gent es quedi a casa. O sigui, teniu por d'aquest perill de que la gent encara visqui una mica del procés?
Com es pot fer forat, no? Vols dir, dins d'aquesta polarització que hi haurà?
Jo humilment crec que el temps ens donarà la raó en aquells que diem que és perfectament compatible fer política amb ideals i proposar solucions, no? I en aquest sentit crec que tothom s'ha adonat, una gran part de la societat catalana ja s'ha adonat, que pujar i baixar una bandera o posar o treure una pancarta no paga cap hipoteca, no arregla cap escola ni soluciona alguns temes que ara mateix són claus, no? Crec però que feia falta una força política que amb valentia, que sense complexes i que amb una mirada de futur això ho digués clar, no? Més enllà del tacticisme de la política. A mi em preocupa, no? aquesta desafecció, aquest desencís que tenen els ciutadans amb la política. Em preocupa a nivell català, em preocupa a nivell espanyol i també em preocupa a nivell europeu, perquè només és qüestió de mirar-te les dades. I penso sincerament, per l'experiència política que he tingut fins ara i per el gruix de gent doncs, que ens hem trobat en el PNC, en el Partit Nacionalista, que una altra manera de les coses de fer les coses és possible. Però s'ha de dir la veritat a la gent. És que si no diem la veritat a la gent, esclar, bueno, sí, anirem visquent, no?, del titular fàcil i de l'estirar el xiclet, però per altra banda el dia a dia doncs ens obliga, no? I per tant, aquesta és una feina persistent i perseverant que nosaltres ens hem posat com a objectiu per fer. I per tant, per això, quan d'altres forces polítiques, siguin les que siguin, ens parlen de segons quines coses, jo dic, és que no ens entenem, em sembla que estem parlant llenguatges diferents.
Això està bé, s'ha de dir la veritat a la gent, és una frase, vull dir...
És tan obvi que a vegades...
S'ha enganyat bueno, jo... durant... No l'últim any, durant els últims anys als,
jo crec
als catalans,
que
i perdona, Iva.
La darrera dècada, els últims 10 anys, per totes bandes, hi han hagut alguns despropòsits, no? Hi ha hagut una certa ingenuïtat per part dels responsables públics i polítics, no? Per exemple, no, la frivolitat amb què s'ha parlat, no, doncs de la desobediència, de la unilateralitat. Clar, si tu proposes, no, doncs la declaració d'independència el 27 d'octubre, però després l'endemà no baixes la bandera del Palau de la Generalitat, i dius, escolti, els que la vulguin fer, que la facin, però que vagin fins al final, i els que dèiem que com que no la podíem complir, no la fèiem, no ens tractin de traïdors. Per posar-vos un exemple, no? Clar, llavors aquesta espiral és una espiral molt complex en un món que és molt emocional, on la política ha perdut molta credibilitat i on evidentment doncs, els titulars i els tuits són el pa de cada dia. El que nosaltres plantegem és, en el moment en què tu expliques a la gent amb certesa on vols anar i el que vols fer, que no pots enganyar-los en la manera en què ho faràs. I jo penso que ara estem en un procés, estem en un moment en què aquest procés independentista o aquesta relació entre Catalunya i Espanya s'ha de reenfocar en la manera com la plantegem, perquè és evident que la via Junqueras i Puigdemont o la via Torra doncs no ens ha portat enlloc, ens ha portat un fracàs estrepitós, perquè el país està més dèbil des d'un punt de vista de les institucions, segueix havent-hi un malestar i segueix havent-hi una sensació i una voluntat per part d'una part important de la societat catalana de gestionar des d'un punt de vista competencial i econòmic millor i diferent les nostres atribucions, i per tant això no es pot negar i el govern espanyol no pot fer veure que no, però a més tenim gent a la presó i a l'exili, i a més tenim un 80% de la societat catalana que assumeix des d'un punt de vista de maduresa democràtica que les grans decisions dels països i de les societats es prenen a les urnes. Per tant, escolti, serà una qüestió només de trobar la manera de fer-ho i d'una certa paciència, però esclar, el que no pot ser és que fem veure que fem una cosa i després no la fem, perquè això frustra a uns i a altres.
Iva.
Jo li volia preguntar precisament per això, perquè vostè parla que és necessari, o vostès consideren que és necessari posar sobre la taula sempre la necessitat més endavant d'un referèndum pactat, després de tot el que hem viscut. Hi ha una part de la població, és veritat que el debat és molt emocional, i de la mateixa manera que el votant independentista no pot renunciar a això, ara parlava vostè del 80% a favor d'un referèndum. Aquest 80% és abans del 17. D'aquest 80%, probablement el 17 va haver-hi gent que va acabar votant Ciutadans perquè estava espantada del que havia passat. Com convencerà aquesta gent a la qual, per el que ha dit, també està apel·lant, a que la seva proposta de referèndum no taparà tota la resta? És a dir, que no acabarà com ha passat amb Junts, PDeCAT o amb Esquerra.
Clar, fixi's, jo crec que el fet de ja fer un plantejament d'acord, no? És a dir, nosaltres el que diem és fins que no puguem pactar un referèndum amb l'Estat, hi ha d'haver una relació de bilateralitat entre el govern espanyol i el govern català, que això vol dir d'exigència mútua, de treball conjunt mutu, ens agradem més o ens agradem menys, i això requereix un camí, no? Llavors, en el moment en què tu planteges un referèndum acordat, estàs plantejant unes regles del joc democràtic, i després aquí entra, no, doncs un treball en què cada formació política i cada persona doncs farà campanya i votarà pel qui cregui, no? A mi ara mateix, més enllà de que jo sí que sóc una persona independentista i que per tant en un referèndum votaria que sí, em preocupa més, en el moment en què està el país, que siguem capaços de posar en marxa un pla de reconstrucció, social, econòmic, industrial, i que en paral·lel anem sumant persones convençudes de que el referèndum acordat és la millor solució, que no pas el sí o el no. Quan el fem, a mi em preocuparà el sí i faré campanya pel sí, però ara mateix penso que aquest punt, que és que un 80% de la societat catalana està a favor que aquest futur polític es pugui decidir en un referèndum, això és un fil conductor que ens permet treballar pels 7 milions i mig de catalans. I evidentment nosaltres com a partit nacionalista, quan ens haguem de posicionar, ja ens posicionarem. Però fixi's, ara mateix la política catalana està organitzada en funció del sí o el no. I això genera, bueno, doncs, una espècie de doble bloc, de trinxera, de blanc o negre, que em sembla que ara mateix no ens podem permetre. Crec que el fil democràtic de l'acord, d'un referèndum acordat en el futur, ens permet aglutinar moltíssima gent, i nosaltres, evidentment, des del punt de vista ideològic, no?, amb aquest centre polític desacomplexat i amb un nacionalisme molt marcat, com ja hem explicat, que ens permet explicar que nosaltres el que volem és que Catalunya prosperi també a nivell nacional.
Vol ser, salvant totes les distàncies, l'orgullo català?
Ui, això seria una pretensió molt, molt gran per part meva, ho dic perquè en de Cari Orcullo té una trajectòria extraordinària, no?
Però se mirellen una mica amb el PNB.
Però nosaltres, no? Sí, però anant aquí, nosaltres al final som un partit nou, no? Partit Nacionalista de Catalunya, amb un nom molt, molt clar, que no s'amaga, però jo no els enganyaré que per nosaltres un dels referents polítics, evidentment, és el PNB, per com ha gestionat, no?, aquesta solució entre política i ideals, per al programa de govern que estan implementant, i jo personalment, no?, en Cari Orcullo va tenir l'amabilitat de prologar-me el llibre, doncs hi tinc una bona relació i políticament em sembla, doncs, una persona molt i molt interessant. També és veritat que comparar les dues societats hi ha un moment que no pots fer-ho del tot perquè hi ha diferències, no? Ells tenen el tema de la sobirania fiscal, del pacte fiscal. Sí, jo la voldria per Catalunya. Llavors hi ha gent que em diu, home, això és pantalla passada. Home, miri, no és pantalla passada perquè no el tenim. M'entén?
Sí, sí. Daniel, senyora, realisme, Pascal,
això. Hi ha un aspecte que vostè està plantejant que crec que és el catalanisme realista. Després de la fantasia que portem una sèrie d'anys, allò de que independència la tenim a tocar, 18 mesos, n'han passat 60 i no se sap quan serà, i es torna a dir, escolti, anem a plantejar catalanisme seriós. Però hi ha un aspecte que és que en la polarització que en aquest moment sembla que aquest grup que podria estar al mig tinguin poques possibilitats de tindre un pes real. Què està passant? Que aquests petits grups, que són diversos, però aquests de la Lliga, els de Poblet, els d'Unió, ex-Unió, abans d'ex-Unió, Units d'Avançat, que no són capaços d'aglutinar-se, potser són petits tots, però sumant-ne 3 o 4, entre ells vostès, evidentment, potser tindrien pes. Què passa? Que en aquest sectors catalanistes, diem-hi de centre, per entendre'ns, no acaben de quallar.
Clar, nosaltres quan vam decidir des de la iniciativa de Poblet, doncs, que s'impulsaria una, es donaria suport a l'impuls d'una força política com el PNC, ho vam fer des de la certesa que teníem nosaltres en aquell moment, que estàvem en un moment nou i que no existia a Catalunya una proposta política que, més enllà, insisteixo, de les situacions personals de cadascú, tingués una vocació, no?, de reorganitzar, de reordenar, de sumar de nou, doncs, un centre catalanista, desacomplexat, sobiranista, que vagi més enllà, no?, del clivatge tradicional aquest de la independència sí, independència no. Fer això és un projecte molt ambiciós que nosaltres ens l'hem plantejat en un mig termini, que té una primera parada, que són les eleccions al Parlament de Catalunya, però que jo crec que requereix molta honestedat per part de tothom. Jo vull ser molt clara aquí, és a dir, el Partit Nacionalista de Catalunya té molt difícil, per no dir-li impossible, fer un acord amb la Lliga Democràtica. Per què? Perquè dins la Lliga Democràtica hi ha fundadors de Societat Civil Catalana que, per exemple, estan en contra de la immersió lingüística. Un partit com el nostre, que és el Partit Nacionalista de Catalunya, no es podrà permetre fer un acord en aquest sentit. Per exemple, crec que això forma part del procés de ser honest i ser clar davant la ciutadania. Llavors, nosaltres hem impulsat una força política nova perquè enteníem que el que hi havia fins ara no ens era vàlid i que estava en un moment en què el país necessitava una proposta nova. Les portes de casa nostra són obertes en la vocació de fer una llista prou àmplia perquè tots els matisos, no, que van des d'aquest catalanisme fins al sobiranisme s'hi sentin còmodes. Però això té dos fils conductors. El primer, poder celebrar aquest referèndum acordat quan es pugui fer, en paral·lel a la solució política pels presos, i el segon, un programa ideològic que ens porti, doncs, a que el país s'aixequi de nou i es reconstrueixi. Per nosaltres, el tema de la llengua i la immersió és fonamental. Per tant, una força política o persones que defensin que la immersió s'ha de canviar i que no és un sistema vàlid, no ens hi podem entendre. Dic per ser molt clara, perquè jo crec que això a vegades ha confós a la gent. És a dir, Convergència i Unió en el seu moment era un gran espai polític, no?, que incorporava des de votant del centre dreta fins gairebé al centre esquerra, però que tenia un fil conductor, no?, que era aquest nacionalisme. Per tant, aquell que estava en contra de la immersió pues no se'n anava a Convergència i Unió. Pues escolti, li he respost.
Doncs molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanyen l'Ivan Guera, Maria Jesús Cañizares, el Daniel Arasa, la convidada d'avui, la senyora Marta Pascal, que és secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya. Senyora Pascal, jo li preguntava a l'inici del programa, que estem ja mirant a les eleccions, el 14 de febrer, la setmana passada, una entrevista a un diari de Barcelona, vostè deia que el seu partit es presentaria als comicis i que vostè seria o volia ser a cap de cartell del Partit Nacionalista de Catalunya. Això a dia d'avui ho pot confirmar, ho pot reconfirmar?
Li puc confirmar que el Partit Nacionalista de Catalunya doncs es presentarà a les eleccions. Li puc confirmar que el Partit Nacionalista de Catalunya comença un procés per escollir doncs els seus caps de llista i les persones doncs que encapçalaran i que formaran part de les llistes, i li puc confirmar que tinc la intenció de presentar-m'hi i de posar-me a disposició dels militants, però no li puc confirmar res més, perquè aquesta decisió no la prenc jo, sinó que la prenen els militants. Però la meva intenció hi és, i la intenció del partit és presentar-nos. Hem posat ja en marxa el procés. Crec que el 23 d'octubre, si no m'equivoco, doncs és la data en què escollirem doncs el candidat o candidata. Després farem tota la part més territorial, i sí, la intenció és fer un pas endavant.
Un petit detall, si em permet, no, sí. Potser en relació amb això, com que són poc coneguts la gent del seu partit en aquest moment,
tenim feina a explicar-se.
Encara que no sigui per dir llistes, perquè no hi són, evidentment, però vostè podria esmentar uns quants persones fortes d'aquest món del partit, de cara a dir, escolti'm, nosaltres tenim entre els actius importants uns quants, citar-ne uns quants, perquè així la gent els conegui.
Miri, nosaltres, com que, fixi's, nosaltres ara portem un temps en què hem començat a incorporar les nostres files regidors. Tenim regidors a Figueres, tenim regidors teníem un regidor a Girona, tenim regidor a Cambrils, tenim gent que es va incorporant. Però aquest és un projecte que incorpora gent amb experiència i gent nova que, a mica, es aniran posant sobre la taula. Llavors, si el que busca són noms que eren de referència d'altres espais polítics, és possible que jo no li pugui respondre en aquests termes. Si el que busca la gent és una proposta sòlida, de gent preparada, que toca el dia a dia, persones disposades a passar el millor del seu temps en la vocació política, més enllà de les seves feines, perquè tots tenim les nostres feines, en aquest cas el PNC farà una proposta alternativa. Però el que jo no puc fer ara és començar a parlar de persones quan aquestes persones encara no s'han ni presentat. El que li puc garantir és que dels 135 noms, més els suplents, que el PNC ha de posar a disposició d'una llista electoral perquè la gent els voti, aquests noms hi seran persones militants i d'altres persones que potser no són militants del PNC, però que des d'una perspectiva doncs dels sectors socials que poden representar, de la societat civil, poden aportar moltíssim en un moment que jo crec que la política necessita injecció de moral, necessita energia nova, necessita una manera de fer diferent i deixar doncs una mica aquests darrers 10 anys de complexitat, bueno, que ens han generat moltes dificultats i moltes frustracions per moltes bandes. Perquè jo diria que els errors han deixat per moltes bandes.
I alguna sorpresa procedent de PDeCAT? Bueno, vostè procedeix de PDeCAT, però algun nom, alguna
no, és que això
estrella, entre cometes.
Clar, no. Si nosaltres haguéssim plantejat un partit en què només mana l'executiva, llavors jo li començaré a dir un reguitzell de noms, no? però precisament nosaltres hem començat un procés de primàries on valorem la gent que es compromet des del punt de vista del compromís amb la militància, que es vulgui presentar, i jo crec que el més sensat és que quan tinguem tots els noms i la gent els hagi triat, doncs jo els posi sobre la taula, no? Més que res per respecte per tothom.
Però formulo la pregunta, hem parlat de lliures, d'units, d'aquest partits que també una mica estan en aquest espai catalanista. De PDeCAT, ja sé que és cosa d'ells, però quina sensació té? Diguem-ne, ja definitivament trencarem amb el Puigdemont, vindrem amb vostès?
No li puc respondre perquè no formo part del PDeCAT i perquè jo sobre el PDeCAT em vaig parlar en un llibre. no en un tuit.
Pues, per tant, a parlar del
no,
seu llibre.
No, i per tant, vostè ha entès, no, vostè ha d'entendre que jo he vingut a parlar del PNC i no del PDeCAT, i si ha de parlar del PDeCAT convidaran el seu secretari general i ho farà molt millor que jo.
Però bé, quin futur hi ha Elvira? Quin futur hi ha Elvira, PDeCAT, no?
És que no, de veritat que per mi és una decisió que no sé com la prendran ni en quins termes, i perquè no estic allà, i perquè jo si em pregunta vostè pues, si el Miquel Iceta serà el candidat del PSC, pues no ho sé, ja ho dirà la militància del PSC, per tant el mateix li diria, no sé què farà el PDeCAT, però insisteixo, ells tenen tot el dret a tenir l'estratègia política que vulguin i l'explicaran. Nosaltres hem parlat amb tothom, per tant també amb ells, seguirem parlant amb tothom, per tant també amb ells, però ens ocupa el PNC, que com molt bé deies, doncs té una feina a explicar-se, donar-se a conèixer, implantar-se territorialment. Nosaltres ja tenim presència a totes les comarques de Catalunya, estem muntant l'estructura a cada comarca, ens estem començant a reunir amb sectors, amb entitats, i per tant això, bueno, no ens l'acabem la feina.
Si el PDeCAT trenqués amb Junts, tindria la porta oberta a fer una aliança, una suma?
Nosaltres sempre hem dit que la vocació que tenim, que és presentar-nos a les eleccions, va acompanyada d'una vocació d'amplitud. I per tant, el PNC obre les portes a tothom. Però nosaltres el que tampoc farem és senzillament un pacte de despatxos, perquè insisteixo, és que no ens interessen els partits, ens interessen les persones. Però més enllà d'això no hi pot haver res més.
Clar, però un cop, i ja avancem una mica més, un cop s'han fet les eleccions, posem pel cas que vostès entren al Parlament i tenen la clau de la governabilitat de Catalunya, en certa manera. Posem per cas, no? Amb qui es trobaria més còmode el partit de la senyora Pascal? Amb Junts i Esquerra? O jo que sé, si amb el PSC i amb un tripartit? En fi, vinga, dibuixi una mica quines són les seues preferències en cas de que vostès tinguessin aquesta clau de la governabilitat catalana.
Nosaltres tenim un perímetre que ja l'hem fixat d'entrada, que és que en un govern on es jugui o es tingui complicitat amb la desobediència, la unilateralitat, la confrontació, etc., ni serem ni el farem possible. Per tant, si la proposta que poguessin fer, per exemple, Junts per Catalunya i Esquerra passés per no seguir desvinculant-se de manera ferma i clara amb la desobediència i la neutralitat, amb els nostres vots no s'hi podrà comptar. També li diré que nosaltres som un partit nacionalista, només donarem suport a un govern que vetlli per un horitzó nacional pels catalans, doncs que sigui ple i que per tant situï el referèndum acordat com a objectiu i situï la reconstrucció econòmica i un pla de progrés social i econòmic com a futur. És el nostre perímetre, és un perímetre molt clar i jo crec que afecta a diversos actors, però insisteixo, volem ser clars en aquest sentit.
Comparteix amb el Miquel Iceta que la gestió de Quim Torra, molt concretament i en general del govern d'aquests últims anys, ha desgastat les institucions catalanes?
Jo crec que una de les conseqüències negatives, no, d'aquests darrers 10 anys és que les institucions estan més dèbils. I jo crec que això fa mal, no, dol a l'ànima i més per una nacionalista com jo, però és així. També li hauríem de preguntar a Miquel Iceta si el PSC ha fet prou per evitar aquesta trencadissa en les institucions catalanes, però això ja ho respondrà ell. Però en tot cas jo sí que crec que ara mateix, per la deriva judicial, per aquesta mena de relat èpic, no, el qual hem tingut en els darrers anys, pels temes també relacionats amb presó, etc., tot això ha generat doncs una debilitat que en una institució com la Generalitat doncs no ens podem permetre, sobretot perquè si nosaltres som una nació sense estat amb vocació de governar-nos, que tinguem la principal institució del país paralitzada, bloquejada, desgastada per picabaralles polítiques, per no poder resoldre el conflicte amb Espanya, per no ser capaços de modernitzar-nos prou com per assumir, per exemple, tots els projectes que poden venir d'Europa o que es poden presentar a Europa per fer un pas endavant en els propers 10 anys. Home, doncs jo crec que tot això és un senyal de debilitat. I la nostra aportació política, quan jo els hi plantejo que nosaltres no estem fent una proposta de despatx, sinó que estem realment en un veritable projecte de país, el que vol és recuperar aquesta ambició i aquesta fortalesa de les institucions. Això necessàriament suposa tornar a connectar amb la ciutadania, dir-los les coses tal com són, però per altra banda que la gent que està al capdavant de les institucions sigui conscient que hi ha determinades línies que no les podem passar, perquè si no ens acabem debilitant entre tots.
En relació de la pregunta d'Iva, frases com Espanya és l'enemic i Espanya és un estat demofòbic, això també contribueix a aquesta erosió de les institucions que preguntava?
És a dir, aquestes expressions, que són expressions dures, el que fan és pujar el voltatge polític, no? Pujar la temperatura. El que també li diré és que quan l'estat espanyol és absolutament incapaç de posar respostes sobre la taula, és absolutament incapaç de resoldre el tema dels presos, és absolutament incapaç de complir amb els compromisos pressupostaris, i li poso exemples, no desdobla la Nacional 2, no arregla el tren que va de Puigcerdà a Barcelona, no posa el que s'ha de posar pel corredor mediterrani, etc. Home, doncs miri, això també contribueix a pujar el voltatge polític, perquè genera desencís entre la ciutadania i genera una sensació que els polítics i les estructures polítiques i institucionals són un problema i no una solució, i això per una societat és perillós i no ens ho podem permetre.
Ha parlat vostè dels presos. Quina és la posició del seu partit respecte al tema indult, tema amnistia, o què és el que ha de fer en aquest sentit?
Nosaltres creiem que la situació política de Catalunya no es podrà normalitzar fins que aquestes persones no puguin sortir de la presó, no? I per tant la nostra opció és en primer terme l'amnistia o si no és l'indult. Jo sóc conscient que no és exactament el mateix, però el resultat final sí que és el mateix, que és que aquestes persones puguin sortir de la presó. En aquest sentit, jo valoro positivament, no? Doncs els passos que s'han fet, tant que algunes iniciatives estiguin demanant l'amnistia com que, per exemple, el govern espanyol doncs hagi començat a tramitar el tema de l'indult. Me'n recordo que nosaltres com a partit, i jo també a nivell personal, doncs hem signat la petició d'indult per la Dolors Bassa i per la presidenta Forcadell. Per tant, escolti, és que la presó, diguem-ne, s'hi han d'estar els criminals, i aquests senyors no són criminals per haver posat urnes. Això d'entrada. També és veritat que aquests passos que s'estan fent, per exemple la modificació del tipus penal de la sedició, les modificacions que es puguin fer, tot i no ser suficients, crec que són necessàries i crec que s'han de valorar, i nosaltres les volem posar en valor i demanem que no ens aturem en això, no? perquè realment aquesta deriva judicial, per exemple la decisió de la Fiscalia doncs, de no acceptar el tercer grau, home, tot això contribueix encara a enrarir, a pujar la temperatura del clima polític, que fa que després, quan haguem de buscar solucions a un problema que és complex, perquè és complex, les solucions siguin més complicades. Per tant, bé, nosaltres creiem que aquí hi ha un camí per fer, però insisteixo, amnistia, indult i les modificacions legislatives que pertoquin per deixar ben resolt el marc legal i per, de fet, equiparar-lo a d'altres democràcies europees. No?
Com veu la mesa del diàleg que diu que es vol posar en marxa ara? Jo no sé si amb les eleccions que tenim aquí a Catalunya finalment es posarà en marxa, i creu si aquesta mesa pot ser un camí cap a la solució d'aquest enfrontament entre Catalunya i entre la Generalitat i el govern central?
Clar, fixi's, després d'anys en què el president del govern espanyol i el president de la Generalitat de Catalunya no es parlaven, doncs per mi qualsevol iniciativa que suposi seure's i posar-se cara a cara i dir-se les coses, encara que sigui de moment les coses en què no estem d'acord, doncs és valuosa, no? Queda clar que hem d'anar en la següent fase, que és la fase dels fets. A mi no em sembla bé quan Junts per Catalunya, president Torra o president Puigdemont, situen l'autodeterminació com a element, no? Diu, escolta, diu, si no hi ha l'autodeterminació i no hi ha l'amnistia dels presos, no ens asseiem a la taula. Miri, jo no ho comparteixo. Jo prefereixo que ens asseiem tots a la taula i que conversem sobre això. Ara també m'agradaria que el govern espanyol, i crec que se li ha d'exigir, doncs posi ritme i comenci a complir amb alguns dels compromisos que va adquirir, que no només són el tema dels presos, no només és el tema doncs, de començar a parlar, no?, d'aquest referèndum, que jo sóc conscient que això costa més i que per tant requereix més temps, però que aquesta relació de bilateralitat que Catalunya es mereix amb Espanya es posi en marxa de veritat i tingui resultats concrets. I tingui resultats no només en execució pressupostària, sinó també en blindatge competencial, en tema de finançament, per tant, de sobirania fiscal, en tema de molts dels deutes que té pendents ara mateix el govern espanyol amb la Generalitat de Catalunya, i tot això s'ha de desencallar.
Què proposarà el PNC perquè les empreses que van sortir de Catalunya, i ara estic pensant en el cas de la Caixa i una fusió, que encara posa més fàcil que acabi quedant tot, tot el centre de decisió fora de Catalunya. Què proposarà el PNC perquè aquestes empreses tornin?
Nosaltres ens agradaria que tornin totes, eh? És a dir, nosaltres som conscients que la situació en els darrers anys ha estat complexa i que per tant el teixit empresarial doncs, ha pres algunes decisions que nosaltres personalment ens hauria agradat que no s'haguessin pres, però al final sabem tots com funciona el món, no? Però nosaltres ens agradaria des de, en el nostre programa electoral ho veurem, no? però ho veureu, no? Però posarem en marxa tot un paquet, no? De mesures que permetin, no? aquest retorn, que incentivin, no? també doncs tota la nostra política empresarial, industrial, que hi hagi també doncs tot un revertiment de tot aquest procés d'augment d'impostos generalitzat que hem viscut a Catalunya en els darrers anys, successions, donacions, tenim un IRPF disparadíssim, evidentment nosaltres no estarem en cap pacte pressupostari que faci, i ara ho llegia, no? que es pugi l'IVA a determinats sectors, veia, no? temes d'educatius, sobretot per l'educació privada concertada, etc. I nosaltres creiem que ha arribat un moment que no podem ofegar més els ciutadans i les empreses amb impostos. És que això és absolutament inassumible, no? Llavors, creiem que des de la Generalitat podem donar resposta a determinades opcions que flexibilitzin una mica el marc econòmic que tenim i que permetin que aquestes empreses puguin tornar a Catalunya, notin aquesta estabilitat institucional que necessiten, perquè un dels motius per marxar era precisament aquest, i que a més sapiguem posar rumb, no, a un pla d'inversions potent, connectat amb Europa, que permeti que, bueno, doncs aquestes empreses es sentin, no, que aquest és un país bueno, que sedueix des d'un punt de vista d'inversions.
Va trobar faltar per part de l'empresariat català que provessin més fermament de posar fre a la recta final del procés? El referèndum no acordat, a la desobediència, a la declaració d'independència.
Jo que vaig viure en aquells temps i també amb algunes decepcions personals, no? Vaig trobar a faltar moltes coses per part de molts sectors. És a dir, jo crec que aquí el que va passar una mica, i no ho dic per l'empresariat en concret, sinó ho dic per diversos sectors, doncs la situació era tan complexa, cadascú va decidir que es mirava el seu melic, la política es va mirar el seu melic, el món empresarial doncs va dir, escolta, però si aquí no tinc estabilitat me n'he d'anar, la ciutadania frustrada amb la política, uns per una banda i uns per una altra, també doncs va dir, escolta, surto al carrer i tal, el govern espanyol doncs va decidir que preferia cops de porra que no pas seure en una taula, els jutges també doncs... I això vol dir que el resultat final és desastrós, no? Per tant, jo crec que estem per això, no? En una nova etapa que ens hauria d'obligar tots a pujar una mica, no? la mirada i a dir, a veure, pels propers 10 anys quines són les prioritats del país, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell industrial, i des d'un punt de vista polític, com resolem aquests aspectes que ara mateix ens segueixen tensionant les relacions entre governs, que fan que molts dels projectes que són fonamentals pel nostre desenvolupament econòmic s'estiguin aturant i que no ens podem permetre que s'aturin.
En les votacions tindrem eleccions i quan un vota a favor d'un partit, que sigui, o en contra d'un altre. A vegades no vota a favor d'ell, sinó en contra. Les eleccions catalanes darreres van tindre molt de vot de ciutadans, era contra l'independentisme.
No tant... el vot de càstig.
Ah, sí. Als Estats Units, les eleccions, es parla si hi haurà un vot a favor de Trump o contra Trump, més que a favor de Biden. L'entendes, no? En les eleccions catalanes d'aquí, qui pot votar el Partit Nacionalista Català perquè no vol votar l'altre? És a dir, perquè no vol en aquest o qui sigui, i que dius, aquest és una font de vots que poden dir perquè no volen ni aquest ni aquest.
Perquè el Partit Nacionalista de Catalunya el que farà és que el país funcioni. I la gent, jo crec que veurà que el nostre vot és vàlid en el sentit de fer funcionar el país des d'un punt de vista econòmic, industrial, social i també des d'un punt de vista de relacions polítiques. I per tant, els vots en el PNC no són uns vots sobre ni la nostàlgia del passat ni l'èpica de les banderes, sinó que són vots per gestionar un dia a dia des d'un projecte nacionalista, sobiranista, no? que el que vol és resoldre també l'encaix entre Catalunya i Espanya. Per tant, nosaltres... diguem-ne, serem part de la solució. I jo crec que fins ara les forces polítiques catalanes han demostrat que no han sabut posar solucions sobre la taula.
Ens queden 4 minutets, Maria Jesús.
Abans, quan parlava d'impostos, he fet una associació d'idees de pressió fiscal, Barcelona, mobilitat. No sé si podem parlar una mica d'aquest debat que hi ha sobre la política de mobilitat de Colau, que està sent bastant criticada pels comerciants, pels sectors empresarials. Què pensa de...
Miri, Catalunya està paralitzada, però Barcelona també. Nosaltres això ens preocupa. De fet, quan ja pensem, no?, una mica més enllà i comencem a pensar en un projecte del PNC també d'arrel municipal, evidentment per nosaltres Barcelona és un dels aspectes fonamentals a tenir en compte, perquè aquesta és una ciutat amb una capacitat de generar riquesa, de generar doncs, activitat econòmica extraordinària, però també amb algunes dificultats a nivell de pobresa i a nivell social molt evidents, que ara mateix només cal veure les cues que hi ha al Banc dels Aliments, les dificultats que es tenen a nivell de serveis socials, els temes de mobilitat. Jo crec que l'alcaldessa Colau, com que està instal·lada en el sectarisme, doncs s'ha descuidat de gestionar bé la ciutat, i que quan la gestiona amb mirada petita i no amb mirada d'una capital europea com és Barcelona, no? I per tant, nosaltres el que farem és una proposta que resitui Barcelona no només a Europa sinó al món, que aposti pel progrés econòmic, que aposti pels sectors econòmics clau en aquesta ciutat. Nosaltres podem ser, per exemple, punt de referència en el món turístic, però també en el món tecnològic. Barcelona té una capacitat de traure inversió en aquest sentit extraordinària, però vist el clima que tenim, vist la ciutat des d'un punt de vista cultural, arquitectònic, gastronòmic que tenim, doncs és evident que aquesta Barcelona més humana també l'hem de treballar, i aquesta serà també una de les claus del nostre projecte.
Senyora Pascal, per acabar ja, com valora la gestió que ha fet el govern central i el govern de la Generalitat de la pandèmia? Estem com estem, de malament, per què?
A veure, la gestió, jo primer vull dir que gestionar una pandèmia no és fàcil, i per tant crec que tampoc en el que sigui la meva anàlisi hem de partir doncs, de la demagògia, sinó de l'explicar les coses com són. Clar, en una primera fase els estats d'alarma doncs, marcaven molt, no?, les regles del joc. Nosaltres ens hagués agradat que Catalunya hagués pogut administrar millor les seves pròpies competències en aquella situació. Per tant, ens hauria agradat que es fes des d'aquí, però creiem que un cop la Generalitat va tenir les atribucions a partir del mes de juliol, doncs la gestió ha deixat molt que desitjar. Vindrà el temps també, no?, un cop passada aquesta situació de pandèmia, de passar comptes, però el que és evidentíssim és que ara mateix necessitem un reforçament del model sanitari, sobretot en l'assistència primària. Els CAPs, els metges que estan a primera línia, no?, infermeres, etc., estan demanant més recursos, se senten absolutament desemparats. La situació, per exemple, a les UCIs, però l'altre dia els metges joves, no?, els MIR, que deien que són el col·lectiu a nivell català, o sigui, el col·lectiu català és el col·lectiu a nivell espanyol que cobra menys, però en canvi les facultats de medicina de la resta de tot Catalunya estan entre el top 10, no només espanyol, sinó europeu. Escolti, alguna cosa està passant aquí, no? I per tant, jo crec que aquesta pandèmia ens ha ajudat també a reforçar, i ho hem de fer, perquè és una inversió de futur, no només per justícia per les persones, sinó per inversió de futur, hem de reforçar el que és el model.
Molt bé, doncs hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte. Senyora Marta Pascal, secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Moltíssima sort i ànims, que d'aquí al 14 de febrer queda una lluita molt dura.
Moltes gràcies.
Gràcies també, com sempre, a la Maria Jesús Cañizares, a la Iván Guera i al Daniel Arasa. Tornarem el dissabte que ve al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.